Ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Parlàvem de com organitzar un viatge a Egipte. De fet, un viatge que podeu recuperar a la pàgina web de RAC1. Si entreu en el podcast de la Primera Pedra, a la secció de viatges el trobareu. Però nosaltres avui volíem parlar que justament seguim tenint notícies, per exemple, com les dels científics que han descobert com es van construir les piràmides d'Egipte. Aquestes monumentals construccions de gairebé 5.000 anys d'antiguitat que representen un triomf d'enginyeria que encara avui ens sorprèn, constantment ens sorprèn. Per tant, per això volem anar al Museu Egipci de Barcelona. Allà tenim el Luis Manuel González, que és egiptòleg, conservador del Museu Egipci. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Eternament notícia sempre, no? Egipte, malgrat que han passat 5.000 anys. Sempre volem i sempre coneixem coses noves d'Egipte i d'aquella cultura.
Sí, és inesgotable, la
és
veritat. N'hi ha enigmes, icones que sempre sortiran i crec que pel propi bé de l'egiptologia millor que no es resolguin, com és la qüestió de les piràmides, la qüestió de Tutankamón, alguns detalls, no? Coneixem moltes coses tant d'un tema com de l'altre, però sempre va bé que quedin coses per resoldre, no? Allò per incentivar, per motivar, i possiblement n'hi ha que ens preguntem, volem saber tant que pues, jo crec que no, que és impossible, no? Que arribem a donar resposta a totes les preguntes que es fem.
En aquest cas, no sé si realment s'ha fet un pas endavant o és un de tants passos que encara queden per fer i que s'han fet.
Sí, de fet, el que han documentat és un tema que sembla obvi, no? Però que s'ha de documentar des del punt de vista científic i s'ha de conèixer molt més a fons. És la utilització del riu Nil, ja sigui a l'època de la seva inundació, que ocupava tota l'extensió del país, o a l'època d'estiatge, a l'època que les aigües únicament circulaven pels canals o per la llera del riu, sigui d'una manera o una altra, en una època de l'any o una altra, el riu, que és la principal via de comunicació que hi ha a Egipte, i el mitjà de transport més resolutiu és tot un seguit de tipus de vaixell que era el que utilitzaven els egipcis. Llavors, el que han confirmat, el que han documentat ha estat mitjançant uns sondejos que han fet allà, el que és actualment una àrea ocupada per una megalòpolis, la megalòpolis de Giza, més d'un cementiri, és també un barri del Caire, que és més gran que el propi Caire. És com un hospitalet a Barcelona que ha crescut, que si tingués espai creixeria molt més que Barcelona actualment. Llavors, Giza és una àrea urbana, però s'han fet uns sondejos, han estret unes columnes de sediment, han analitzat aquest sediment i han pogut una mica conèixer al llarg del temps les èpoques en les que el riu Nil anava més, era més capdalós. Llavors, unes d'aquestes èpoques amb més capdal, amb més volum d'aigua per utilitzar aquesta àrea com a via de comunicació ha estat precisament l'època de les piràmides.
En aquest cas s'està documentant aquest nivell que era més alt dels rius i que fa 4.500 anys van facilitar la construcció del complex de les piràmides de Giza. Però, com dèiem abans, constantment a Egipte es descobreixen secrets i també des del Museu Egipci de Barcelona es descobreixen cada vegada coses. És a dir, té la seva pròpia línia d'investigació.
Sí, nosaltres tenim un projecte arqueològic, hem tingut diversos projectes arqueològics a Egipte, van començar treballant a Oxirrinc, després van treballar a una àrea de piramidal també a Meidum, i ara en l'actualitat, des de l'any 2006, treballem a un jaciment de l'Egipte mitjà que es diu Sharuna, que hem treballat en una àrea de necròpoli, i des de l'any 2018 en aquest mateix jaciment van aparèixer les restes d'un temple del faraó Ptolomeu I, les restes d'un temple que unes 60 blocs decorats en molt bon estat de conservació i que presenten un índex de connectivitat. Podem començar a muntar doncs, el trencaclosques aquest del puzzle amb aquestes peces. De fet, aquesta aquest descobriment i tota la recerca associada al mateix, ara mateix forma part d'una exposició temporal que tenim allà, aquí a la nostra seu.
Exacte, aquí a la seu, que per qui no ho sàpiga, està a plena Eixample. El tenim des del 93 i és un museu privat, però amb un reconeixement internacional, jo diria que sorprenent, és a dir, a primera línia.
Sí, sí, és un museu, doncs, home, ens han felicitat moltes vegades per la iniciativa, pel contingut, és un museu que té, tenim una mica de tot, no?, de tot el que van fer els egipcis i el que van equipar, principalment les seves tombes, ja, tenim una mòmia, sarcòfags, vasos cànops, figuretes de substitució, una gran quantitat de figures de déus fetes en tot tipus de material, en fi, és un museu que ofereix una aproximació molt completa, molt enriquidora.
A més, amb constants activitats com cursos d'introducció a l'escriptura jeroglífica, per totes les edats, suposo.
Sí, sí, a més enganxa, eh? Tot això dels jeroglífics, sí, sí. Comencen, volem descobrir, doncs, aquest misteri, i n'hi ha molta gent que ha quedat enganxada i demana més, demana ja no tan sols un curs d'introducció, sinó cursos avançats, cursos ja de lectura, de textos complexos, no?, fins a cert punt, i tan adreçats a més aquests cursos a tot tipus de públic.
També hi ha fins i tot visites gastronòmiques.
Sí, hi ha també una modalitat que és el banquet etern, no?, que és com es diu aquesta activitat, que es fa això, una visita guiada centrada en el tema de la gastronomia a l'antic Egipte, i després fa una degustació a la terrassa, una d'aquestes illes de l'Eixample, que en aquest cas s'aprofita per oci.
I de fet es presenten molts llibres, entre ells aquest dimarts hi haurà una presentació també d'un llibre sobre Tutankamon.
Sí, hi ha una edició, estem aquest any a l'any Tutankamon, i aquest any es presenta una publicació, de fet una segona edició d'un llibre al voltant, no?, de Tutankamon, protagonitzat pel duque de Alba.
Doncs això serà aquest dimarts, dia 20 de setembre, i a més, d'aquí una estona, qui vulgui participar d'aquests esmorzars que es fan al Museu Egipci els diumenges, és a dir, esmorzi amb, casualment podrà esmorzar amb Luis Manuel González, que estarà participant d'aquest esmorzar, no?, per parlar sempre d'un personatge de l'antic Egipte.
Sí, en aquest cas de Pepi II, que és un faraó que té l'etiqueta de ser el faraó que va ocupar durant més temps el tron de l'antic Egipte. Res menys que pràcticament va passar-se 100 anys al tron d'Egipte, un dels monarques que jo crec que ja no tan sols d'Egipte, sinó de tot el resto de l'humanitat, no?, que ha estat més temps ocupant aquest privilegiat lloc de treball.
Una de les moltes activitats que, com dèiem, fa el Museu Egipci, i que recomanem molt que la gent que tingui interès per la cultura de fa gairebé 5.000 anys d'antiguitat, doncs que s'hi acosti, que entri al museu i que participi de totes aquestes activitats. Luis Manuel González, moltíssimes gràcies. Luis Manuel és egiptòleg, conservador del Museu Egipci. Gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres i sempre a la vostra disposició per parlar d'Egipte i del que calgui.
Una abraçada molt forta.
D'acord. Adéu.
Estem tancant ja l'estiu i molta gent ha anat de vacances, hem pensat i hem parlat d'estar amb natura, tornar a retrobar-nos amb aquesta natura. Nosaltres volem reflexionar sobre això perquè, tot i que no ho sembli, amaga un pensament filosòfic. I volem fer amb la Montse Crespin, que és professora de filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemi.
Ara ho dèiem, és a dir, tu dius, és un error parlar de connectar amb la natura.
Per jo dic és que error? És filosòficament molt discutible. És que nosaltres ja saps, Noemi, que el que fem és, sobretot, posar una mirada escèptica.
Que és la que necessitem moltes
qüestions,
vegades.
Doncs això que es diuen, sí. Evidentment, el llenguatge quotidià, doncs, no? Moltes persones diuen, doncs, ai, vull connectar amb la naturalesa, no? Expressen aquest desig de connectar-se, no? O reconnectar-se a vegades amb la naturalesa. I jo el que dic és que filosòficament ho podem discutir. I què és el que podem discutir? Doncs que aquesta simple frase, si la mirem una mica amb aquesta mirada filosòfica, doncs comporta que estem fent una divisió, un dualisme estricte entre humanitat, nosaltres com a éssers humans, i naturalesa.
Com si fossin dues coses totalment independents, diferents, que no tinguessin res a veure.
Clar. I llavors jo pregunto, bé, no és el cas que l'ésser humà no és natural? Què és el que som? Se'n diu que som, què? Animals? Racionals. La particularitat és aquesta de la raó, no? Que podríem també parlar-hi molt. Però clar, en el moment que diem reconnectar, jo ja estic donant-li un estatus diferent a la naturalesa del que és la humanitat. El mateix es diu quan es parla de naturalesa i cultura o qualsevol altra dualitat d'aquest tipus. Per tant, d'alguna manera, és com si nosaltres fóssim estrangers, foranis d'aquesta naturalesa. No, particulars, però no naturals. I aquí és on jo volia posar aquesta, no? Aquesta complexitat filosòfica davant una frase tan, tan senzilla. La naturalesa, de fet, no és independent de l'activitat humana. Ara, quan es parla de l'antropocè, que s'ha posat molt de moda, no?, aquesta era on se suposa que la influència humana, doncs, és ja extremadament, insostenible per aquesta naturalesa, també se'n diu, clar, ja no puc trobar cap naturalesa que sigui independent de l'activitat humana, no, és que des de que els humans estan a la Terra no hi ha pogut haver aquesta independència. Karl Marx està molt bé perquè el que fa és fer-nos veure que nosaltres estem lligats a la naturalesa perquè, de fet, nosaltres som part de la naturalesa. Per tant, no puc reconnectar-me d'allò que ja estic necessàriament...
Formo part
d'ell. Simbióticament, sí, formo part. I Engels parlava precisament d'aquesta idea de interdependència o afectació mútua. Per exemple, escrivia Engels, els animals també modifiquen, diu, amb la seva activitat, la naturalesa exterior, encara que no el mateix, no?, de la mateixa manera que l'home, però els animals afecten. I llavors deia una frase que a mi em sembla que ho sintetitza tot molt bé, no? Diu, a la naturalesa res succeeix d'una forma aïllada. Tot està interconnectat. I llavors ens deia Engels que el fenomen afecta un altre i a la vegada aquest és influenciat per aquest.
Ah, estem tots relacionats.
Clar, no existeix res com una naturalesa a la qual reconnectar-me, que seria només com una naturalesa en un sentit romàntic o fins i tot, jo diria, convertit en mercaderia. I és veritat que amb això es juga moltíssim el tema del turisme. I segon, que no perdem de vista una idea que sí que la tenen les ciències de la Terra, que és aquesta de la interdependència. Tot està connectat i en dependència mútua. Per tant, si els animals, no, hem dit que canvien, nosaltres també, efectivament, afectem el nostre medi. I a la vegada aquest medi respon, no?, amb una afectació cap a nosaltres.
No creus que també va connectat amb aquesta altra branca de la filosofia que considera que l'home està per sobre de la natura i que aquesta egocentricitat de l'home per sobre de totes les coses?
Efectivament. Aquest dualisme amb el qual començàvem és propi del que és ja la maduració de la modernitat. Però aquesta abans comença en l'època del Renaixement, quan se li dona una dignitat superior a l'ésser humà. A l'ésser humà per sobre de tot allò que no suma. Però pensem també altres éssers humans que no agafarien la nostra mateixa consideració i que convertiríem en objectes. Pensem en el que és la visió, dels esclaus. Un esclau com un instrument sense aquesta dignitat anímica, no?, o espiritual que ens dona als éssers humans, entre cometes, dignes.
Déu-n'hi-do, la densitat del pensament.
I tant.
Com sempre, val la pena parar-se, reflexionar i també llegir. I tu normalment ens recomanes un llibre per tancar.
Sí, hem fet referència a Marx i a Engels, Friedrich Engels. I llavors, en aquest cas, recomanar el llibre d'Engels, Dialèctica de la Naturaleza, no?, inicialment publicat l'any 1883 i que la poden trobar als nostres oients, editat per ACAL l'any 2017.
Montse, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
I m'encanta aquesta sintonia, animadíssima.
Home, amb els llombards. És que Verdi...
La vàrem triar
Verdi, no de frauda.
No, tothom ho sap. Sí, senyor.
Però bueno, en fi.
Ens agrada molt. I nosaltres seguim amb el Bel Canto.
Aquesta setmana ho hem tingut difícil, perquè clar, la cosa era què fem després de la catedral del Bel Canto, que era la Semiràmide. Doncs escolta, vaig pensar, ho tinc molt fàcil, perquè sí... Parlem de la catedral del Bel Canto Semiràmide, hi ha una altra d'aquestes frases que s'inventen els intensitos de l'òpera, que és la nit de les set estrelles.
Que maca, aquesta frase.
Perquè és una òpera que requereix... Posen a set de bons o el barco hacia aguas. I és que estem parlant dels Huguenots de Meyerbeer.
I dius que han de ser set veus de primera, suposo.
Set veus de primera. Els de... segona regional, o com es digui així en futbol, aquests pobres no això ja seria un Titanic. I és que, escolta, és una òpera que li va demanar l'Òpera de París a l'any 1836 a Meyerbeer, que ja o el recordareu que era el famós del Jaimito, del Robert le Diable, etc, etc, sí. Aquella òpera que eren tot fantasmes i monges aixecades de la tomba ballant un ballet, etc, no? Llavors, bueno, clar, a l'Òpera de París en aquella època el que es portava era el que s'anomena en francès la Gran Opéra, que és... llarguíssima l'òpera, 1000 ballets, 1000 veus, temes històrics, que pugi l'escenografia, que vagi l'escenografia, rotllo Hollywood d'aquells de l'època del Benur,
sí,
etc.
Sí, sí.
Doncs això, no? I per tant, doncs, ja li va demanar aquest tema. Havia de ser també una temàtica històrica, no els interessava res tot el tema de la ficció. I per tant, ell agafa un moment històric, que és la nit de Sant Bartomeu a l'any 1572, que va haver-hi una matança per part de cristians de protestants. Okay? I el que ja fa és buscar-ho, que hi hagi aquest tema amorós, perquè evidentment hi ha ella, que és catòlica, ell, que és protestant, i veurem tot el que passa. Mira si l'òpera és llarga, us en recordeu que us vaig dir Semiràmide, si no et deixes ni un acord, són 4 hores.
Aquesta
què? En aquesta arribem a les 5 hores, però clar... Imagina't.
Clar, però ara es deu... I es fa molt, ara, encara que està... Però,
no, me cachis, ja m'agradaria.
La gent no tenim 5 hores per estar al Liceu o on sigui.
Mira, va haver-hi una època prepandèmia que va haver-hi, pap, un ressorgiment i... ja va venir la pandèmia, me cachis, i se la van dur. Però mira si és llarga, que en Berlioz, el compositor, va dir que hi havia material per 20 òperes. I és molt interessant perquè, clar, Meyerbeer és aquest senyor alemany que té una combinació molt interessants estils, perquè ell és alemany, però per una altra banda toca molt el bel canto italià, i clar, aquí li estan demanant a França, i per tant, és una òpera que la vas escoltant i vas descobrint capes, i és meravellosa. Si sembla, comencem per la història,
Digue-me,
perquè
sí.
Són 5 actes, i déu-n'hi-do. Bueno, al primer acte coneixem el tenor, el protagonista, que es diu Raül, i l'han convidat a la festa d'un noble que es diu Nevers, no? I ell està dient, bueno, aquest Nevers, per cert, és catòlic, eh? Estarem tota l'estona movent-nos entre una zona i l'altra. I a Nevers li diu, ai, escolta, tio, una noia meravellosa. I ell diu, ai, jo també he conegut a una noia meravellosa, i et pots imaginar...
És la mateixa.
Exacte, oh. Seguint les convencions de l'òpera, és la mateixa, no? I clar, tots els de la festa, tots fent broma a l'Hugonote, no? El protestant, ai, que guapa deu ser, que tal, que qual... I llavors ell canta aquesta ària.
Quina bona manera de començar.
Meravellós. O sigui, aquí es nota que està hasta les tranques, que es diu. El tema és que la veurà, diu, ah, la meva nòvia, què fa per aquí? Clar, la veu perquè ella, que està també molt enamorada d'en Raül, va a trencar amb en Nevers, de forma amistosa. I el Raül diu, ui, aquesta està per aquí, aquesta deu ser una qualquiera. I llavors ja ràpidament es desenamora d'ella.
Oh.
Això passa en el primer acte. A més, el primer acte el que passa és que apareix... Mira, ell segueix per allà, eh? Dient,
canta,
que guapa és, que l'amo i tal i qual. Apareix un patxa i li diu, escolta, Raül, t'he de portar a una missió secreta i t'he d'embenar els ulls. I així acaba el primer acte. A on va el segon acte? Doncs a la cort de la reina. La reina Margaret de Valois devaluar, perdoneu, doncs està allà, ara us l'heu d'imaginar, allà al mig de la campinya, cantant aquesta ària dificilíssima per a soprano, perquè en aquesta òpera déu-n'hi-do la de sopranos que hi ha, i ella està allà tranquil·lament dient que vés a estar aquí, en aquest país.
Que maco aquest tros, i a més amb l'arpa de fons, eh?
Home, és meravellós, i clar, no t'has d'imaginar totes les dames de companyia, i tots allà, escolta, fa sol, i va un riachuelo per allà a córrer i tal. Vols escoltar una cosa més difícil i veure com acaba aquesta pobra reina l'ària?
Sí.
Estrelles, no t'he enganyat. De moment el tenor l'has de tenir molt enamorat, has de tenir a una soprano capaç de fer tot això. Sí. Aquesta és la reina. Ja ha portat el Raül perquè diu ja estic tipa de que catòlics i protestants se m'emprenyin i llavors els ajuntaré en matrimoni. El Raül amb la noia catòlica. I per tant, amb això segellarem una pau. El que passa és que la reina està una mica emprenyada. Això és una mica extra, eh? Per fer també bullir l'olla durant 5 hores. La reina està una mica emprenyada amb el pare d'ella i llavors diu, calla, però abans de que ells dos es prometin, jo vaig a flirtejar una mica amb el Raül perquè el trobo un machote d'aquests imponente i per això sóc la reina. Escoltem com flirtegen.
Tots els fragments d'aquesta òpera,
eh? És l'òpera que per lo poc que la fan, déu-n'hi-do la que l'he escoltada. No t'exagero si et dic que seria un dels meus duets d'amor en el top 3.
Top 3, per això.
I ves que no ho posi amb medalla d'or, perquè em sembla absolutament meravellós que bé transmet Meyerbeer a aquest moment de fletxazo absolut. Però bueno, el tema és que ara, per més que estiguin aquí cantant d'amor, la reina li diu, bueno, doncs i ara et presento a la teva futura esposa, que és ella, la noia catòlica, i quin és el problema? Que com que ell creu que és una infidel que va de casa en casa d'homes, doncs es nega i, clar, acaba l'acte amb un escàndol brutal. Al tercer acte, la Valentín es casarà amb el primer, amb el que havia anat a tallar, amb en Nevers, no? I el pare d'ella, el comte de Sembrí, està tan emprenyat per tot això que matarà en Raül per l'afronta. I clar, què és el que passa? Doncs que la Valentín, com que encara es continua estimant el Raül, tot i que li ha fet aquest lleig, el va avisar perquè sàpiga que, escolta, les coses s'estan girant molt en contra seva. I el tercer acte acaba, doncs, amb un intent d'assassinat que ha d'aparèixer la reina i parar a tothom. Escoltem-ho. Gran òpera. Si tu pagaves per anar a l'Òpera de París, tu el que volies era...
Espectacle, tot.
Sí, sí, una producció aquesta del Cecil B. DeMille i vinga, tot cap allà. A l'acte quart, escolta, què és el que passa? Com que en Raül s'ha enterat de les intencions bones de la Valentín, doncs el que fa és es troben d'amagat a l'habitació d'ella i hi ha un momento de amor.
Flirtets.
Exacte. Abans ella, per això, cantarà lo sola, lo triste que está y que mal todo. Escoltem-la, que encara no hem sentit, a l'altra soprano.
Quines veus.
Que bonito todo. I llavors què és el que passa? Doncs que sent que ve gent i llavors li diuen al Raül amagat, i llavors els que ell pot sentir en Raül el pla del pare d'ella, del sencer aquest, per matar a tots els protestants. És a dir, aquesta famosa nit de Sant Bartomeu s'està freguant a casa de la Valentín. Llavors ell ho escolta tot i sorpitant per poder avisar a tots els protestants que, ojo, que comença la reierta. I així és com ens plantem a l'acte cinquè. Ja ha esclatat la nit, hi ha una batalla campal, i què és el que passa? Que el pobre Nevers, el marit d'ella, ha mort, i clar, ella es planta davant d'ella i diu, mira, em sap greu, però soc lliure, ja ens podem casar, però li diu, bueno, clar, és que en una nit com aquesta ja només em faltaria que m'hagi de casar amb una catòlica. I llavors ella diu, xxxt, jo t'estimo tant, que em converteixo en protestantisme. I llavors què és el que passa? Doncs que quan s'estan casant entra la tropa del pare el pare no s'està donant qui està allà dintre, i diu, vinga, mateu a tots els que estiguin aquí. I és en aquell moment, final, que se n'enterarà de que la filla estava entre ells, que ha mort protestant, i bueno, clar, doncs així acaba
l'òpera. La venjança protestant
tot i que,
cap a aquest home.
Exacte, tot i que la nit continua, l'òpera acaba, que la nit està en pleno
fulgor.
Exacte,
de donar per molt.
I així acaba els Huguenots, què et sembla?
Em sembla fantàstica, eh? Bueno. Crec que és una òpera que ens la posarem per Spotify, la de trobar, segur.
Jo us la canto tota, no patiu.
Molt bé, Marc, ens quedem amb aquest trosset, amb
una
aquest segment.
Abraçada.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Recordem ara alguns dels moments viscuts en aquests 100 anys de ràdio amb en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Doncs mira, un dia com avui, 18 de setembre de 1962, naixia a Lonsotegi, a Euskadi, el lendakari Iñigo Urkullu. I a la Ràdio Internacional, què triomfava? Això. Aquell Sherry dels Four Seasons. I a casa nostra, Josep Guardiola feia emocionar per ràdio a mares, iaies, tietes, amb aquest tema que cantava a duet amb la seva filla Rosa Maria. Un encant.
La, 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 la.
I a nivell de ràdio, era a punt de produir-se un fenomen que dignificaria un professional de cap a peus. Joaquín Soler Serrano. Aquest home, i des de Ràdio Barcelona, encapçalaria al cap d'unes setmanes una programació especial dedicada a benefici dels damnificats per la riuada al Vallès Occidental. Va estar hores i hores sense parar parlant de la catàstrofe que s'enduia per davant més de 700 vides i destruïa el teixit industrial de la comarca. Va aconseguir recaptar amb el seu programa 30 milions de pessetes de l'època pels familiars de les víctimes i tot i la duríssima censura va mantenir una informació puntual del que passava a les diferents ciutats afectades com Terrassa o a la meva, Rubí. Per experiència personal d'aquella nit de riuada i les que van venir, puc afirmar que els transistors, la ràdio, van il·luminar el coneixement i la informació tan necessària en aquells terribles moments. La televisió havia emmudit amb els constants talls de subministrament elèctric. Sort del transistor, sort de la ràdio.
I lo llames con ansiedad.
La primera pedra.
A ficar dins de casa, volem remenar tots els secrets que ella amaga i ho fem, com sempre, de la mà de l'Aqueta Champagne, que ella és la fundadora d'Immobiliària Kelly i que, a més, és la nostra experta en llars. Aqueta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La setmana passada ens vas deixar una mica amb la mosca al nas, perquè ens vas dir que parlaries d'una fórmula per aconseguir exactament el client que volem i que, a més, tu ens vas assegurar que aquesta fórmula era infal·lible, fins i tot per trobar parella.
Sí. No, però no trobar parella. Trobar la parella als teus somnis. No, és que no m'arrugo.
No, jo ho veig, eh? Doncs a veure, va, com funciona això, que tenim moltes ganes de saber-ho.
Sí. Bueno, ara he posat les expectatives altes, però... No. Estic tan convençuda de la meva fórmula que ja es dic, no falla mai, i us ho puc assegurar. El que passa és que sí que faré una mica de mirada enrere, us explicaré com vaig aconseguir aquesta fórmula, perquè la història també és xula. Clar, tenir en les nostres mans aquest poder, tenint una immobiliària, com comprendreu, doncs...
És una responsabilitat,
molts èxits,
també.
Clar, total. Nosaltres vam començar el nostre projecte a Kelly fa al voltant d'uns 15 anys. I us dic que en aquest temps no ens ha fallat mai. Si feu marxa enrere, fa 15 anys, quan el Ventura, que és el meu soci, marit i partner in crime en aquest projecte, i jo vam decidir crear la nostra empresa, el nostre país estava immers en la pitjor crisi del sector immobiliari i financer que jo crec que hi ha hagut darrerament i quasi et diria que mai. Era un moment en què tothom es queixava, els venedors perquè no trobaven compradors, perquè la gent no tenia diners i els que en tenien estaven tan espantats que no els podien embarcar en una hipoteca o el que fos, els compradors estaven també acollonits perduts perquè els bancs no donaven crèdit, perquè tot cada vegada que posaves les notícies semblava que el món s'enfonsaria, no? Les agències immobiliàries que venien d'un temps en el que havia sigut la festa monumental, allò el primavera segon del sector, cada moment, i s'havien forrat, doncs no venien, no? I realment es queixava tothom. Aleshores, nosaltres vam decidir organitzar una cosa que es diu Sopars en Positiu, que era un sopar mensual en el qual convidàvem algú que en aquell moment de situació tan complicat, en comptes de queixar-se, estigués creant coses xules, posant imaginació, sortint-se'n, generant oportunitats. En un d'aquests sopars vam convidar el Xesco Espar, que és un exjugador d'handbol del Barça, que després va ser entrenador també de la secció d'handbol i va tenir uns resultats espectaculars, i que quan va sortir del Barça va dedicar-se a aplicar mètodes d'entrenament del món de l'esport en l'àmbit de l'empresa i del creixement personal. I ell va ser la persona que ens va passar aquesta fórmula. Ell té un llibre que us recomano molt moltíssim, el Xesco, que es diu Jugar con el corazón, que us encantarà. I ara ja entrem en matèria. Ell era profe d'INEF en aquell moment i feia un exercici amb els seus alumnes on els demanava que fessin un llistat en forma de columna amb totes les característiques que havia de tenir la parella dels seus somnis. Però allò, a través de somiar i dale, com seria físicament aquesta persona, quin caràcter tindria, com es vestiria... Quan tenies claríssim com era la persona dels teus somnis, a la columna del costat que havies deixat lliure, havies de detallar igual d'específicament com seria la persona que seduiria en aquesta persona que havies descrit en la primera columna. Quina roba hauria de vestir, físicament com hauria de ser, quin caràcter hauria de tenir... Un cop tenies les dues columnes ben definides i ben treballades, la fórmula és molt senzilla. Si vols ser la parella d'aquesta primera persona, converteix-te en la persona de la segona llista. I això igual amb una casa, perquè jo em trobo una infinitat de venedors que em diuen: no, jo és que vull algú que vingui, que no em regategi ni un euro, que valori tot el que té casa meva, que compri el pis sense hipoteca i el comptat i sense fer-me cap d'això. Dic, vale, perfecte, doncs fem aquestes dues llistes. Com és aquest comprador que tu vols tenir per casa teva? I després pensem quina casa li agradaria a aquest comprador. Converteix casa teva en la casa que sigui atractiva, perquè al final tot això no deixa de ser seduir, no?
I tant, sí. I tant, seduir a nivell immobiliari i seduir a nivell personal.
Exacte.
En el cas de la parella.
Exacte.
Doncs escolta'm, Queta, seguirem aquesta fórmula.
Molt bé.
Per tots els propòsits que ens fem. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve.
A tu, que vagi molt bé, una abraçada a tots.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Aquests dies s'ha parlat molt de la cistella de la compra a partir de la proposta de la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha plantejat un acord amb les grans distribuïdores per limitar els preus de determinats productes bàsics. Volem parlar justament d'això amb el nostre expert en finances personals, l'Eduard Conti. Eduard, bon dia.
Molt bon dia, Noé, què tal?
És el tema, però què és això de la cistella de la compra?
Mira, d'una manera més popular, que és la que fa servir la vicepresidenta Díaz, la cistella de la compra és allò que podem comprar en un supermercat o en un petit comerç i que necessitem per subsistir, no? Bàsicament serien aliments, begudes, també productes d'higiene, neteja, etc. Però en termes més tècnics, la cistella de la compra és una mesura estadística de l'evolució dels preus de 950 béns i serveis que consumeix la població. I l'Institut Nacional d'Estadística fa una recollida massiva de preus cada mes, amb 29.000 establiments de gairebé 180 municipis, i es publica amb una freqüència, com dic, mensual, en l'índex de preus al consum, que és la mesura de la inflació en el nostre país.
I per què es fa aquesta proposta? Què està passant amb els preus dels aliments?
Mira, el que s'ha de partir de la base de que les circumstàncies actuals són realment extraordinàries. Pensa que en els darrers 12 mesos els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques han augmentat, segons l'última publicació de l'IPC, un 13,8%. I per posar allò exemples concrets, no? La farina, en 12 mesos ha augmentat de preu un 40%.
Caram.
La pasta i la mantega, un 30%. El pa i la llet, un 25%. Són uns augments molt insòlids que no es veien des de l'any 94. I a més, clar, hem de dir que per primera vegada també, que cosa poc habitual, l'augment del preu dels aliments està per sobre de la inflació. La inflació d'agost s'ha tancat amb un 10,5%. Per tant, ara mateix l'alimentació és el que més s'està encarint. I això és molt greu perquè afecta a totes les llars i molt en especial a les llars més vulnerables.
Sempre.
Uh-huh. També és cert que era quelcom que era previsible. O sigui, quan hi ha augments de preu de l'energia, després ve tota la resta, no? I per tant, doncs, ara que estan, d'alguna forma, per exemple, la gasolina s'està començant a moderar en els seus preus, doncs també sectors econòmics com l'alimentació trigaran un temps també a reaccionar a la baixa.
Uh-huh. I com diries que afecta això a les famílies directament?
Mira, si anem una mica també amb algunes dades, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2020 les llars catalanes van gastar en alimentació una mitjana de 163 euros al mes per persona.
Uh-huh.
163 euros al mes per persona. Això vol dir que en una llar de 4 persones aquesta família mitjana va dedicar cada mes 653 euros a alimentar-se.
Clar, Déu-n'hi-do,
si això ho mirem, clar, són diners i estem parlant d'una mitjana. Vol dir que hi ha gent que es gasta més o molt més i gent que es gasta menys. Molt menys no, perquè hi ha uns mínims. Amb l'alimentació hi ha uns mínims que no pots anar per sota. Llavors, si a més a més, si ho mirem en termes anuals, aquesta mitjana de 653 euros al mes per una família de 4 són gairebé 8.000 euros anuals. Són molts diners. Aleshores, si agafem la inflació que hem vist ara l'últim mes del 13,8% en els preus dels aliments, vol dir que la despesa en alimentació d'una família catalana de 4 persones s'ha incrementat 90 euros mensuals, que també són diners. En termes anuals, és una despesa addicional de més de 1.000 euros de mitjana. I són diners que, com saps i com hem parlat moltes vegades, els diners no tenen el do de la ubiqüitat, que els podem fer servir en diferents coses. Quan els fem servir en una cosa, ja no els podem fer servir en una altra cosa. Llavors, et queden bàsicament quatre opcions. O redueixes altres despeses, o tires d'estalvis i els redueixes, per tant, o augmentes els teus ingressos, cosa que ja hem dit també moltes vegades que no és fàcil, o bé demanem un préstec, o un banc, o demanem una ajuda a la família, etc. Per tant, és una cosa que té un gran impacte que pugi el preu de l'alimentació.
Uh-huh. Es podria posar un límit realment als preus dels aliments? Es podrà fer?
Mira, a partir de la proposta que ha posat sobre la taula la vicepresidenta Yolanda Díaz, ja veurem què passa, perquè de moment la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ja ha dit que està prohibit per llei fixar preus màxims en alguns aliments. Després tenim la llei, el marc més regulatori, que és la Llei de Defensa de la Competència i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea prohibeixen qualsevol tipus de restricció de la lliure competència. Després també tenim a les grans distribuïdores, que són empreses poderoses, que tampoc estan d'acord amb limitar els preus. Però clar, com hem dit abans, estem vivint temps extraordinaris. Això de posar límits als preus no és una cosa nova. Darrerament s'han posat límits, per exemple, al preu del gas. Les revisions anuals dels lloguers no poden superar el 2% de moment fins al desembre, i això ha sigut és una forma de posar topall i posar un límit als preus. Si recordes el que va passar durant la pandèmia, es van posar també al cap de masses mesos uns límits als preus de les mascaretes,
sí,
i els testos d'antígens, que estaven pagant a preus d'or, no?
Uh-huh.
I no va ser fàcil posar aquests preus límit. Anem a mirar algun exemple, no?, d'algun país del nostre entorn. L'any 2011 el govern de França va acordar amb les distribuïdores i amb els consumidors una cistella essencial de productes bàsics a preu reduït, i el context també era un context de crisi econòmica, un context econòmicament difícil. El govern El que va exigir en aquell moment el govern francès va ser un mínim de 10 productes, entre els quals havia d'haver-hi fruita, llegums, carn, peix, formatge, làctics i begudes. I, per exemple, en aquell moment, una gran distribuïdora com és Carrefour, que també està present aquí, va posar a la venda una cistella de menys de 10 euros que incluïa patates, pastanagues, carbassons, taronges, dues peces de carn, un quilo de peix, pa i formatge. No està malament.
No.
Què ha passat aquí a Espanya? De moment, mentre no hi hagi alguna cosa més sèria, de moment Carrefour ha aprofitat d'una manera oportunista la situació per anunciar una cistella de la compra de 30 productes per 30 euros. Però què passa? És una cistella on hi ha, per exemple, mandonguilles i pa d'hamburguesa. I no hi ha, en canvi, ous o llet. Per tant, fins que no tinguem alguna cosa més seriosa i s'arribi a un acord entre les grans distribuïdores, els consumidors i el govern, doncs haurem d'esperar. Les grans empreses generalment no acostumen a perdre. A més, tenen un marc regulador que les protegeix. Per tant, no serà fàcil limitar els preus dels aliments, però, com hem dit, ja s'ha fet abans. S'ha fet abans amb altres productes i s'ha fet a altres països amb el mateix entorn regulatori, com França, i per tant jo ho veig com una oportunitat per a algunes empreses de guanyar quota de mercat, no? Que siguin, que també aprofitin la benentesa per facilitar-li la vida a les famílies i, de passada, d'una manera egoista, fer més negoci.
Segur, segur, si són pioneres, la gent anirà en aquell centre comercial, en aquella botiga, i evidentment podrà fer altres compres que potser no tenia previst fer. Edu, moltíssimes gràcies, estarem pendents d'aquesta cistella, a veure què passa, i si voleu seguir l'Eduard, el podeu trobar a la pàgina web www.contieconomia.com. Com dèiem, Eduard, moltíssimes gràcies, seguirem fins aquí 15 dies.
Gràcies a tu, Noé, que vagi bé.
Aquesta temporada ens hem proposat treure la llengua més que mai, és a dir, parlar el català i parlar del català, aquesta llengua nostra tan rica, amb tants matisos i tantes variants. Com les que explica, per exemple, la Elia Fernández, una lleidatana que podeu sentir a Twitter i també podeu veure els seus vídeos a YouTube, com a Elieta, estarà a Twitter, i que diu coses com aquestes.
Vinc a dir paraules del meu lèxic nord-occidental amb què la gent de Barcelona ha flipat en colors.
És a dir, ella ve a dir coses, paraules, que la gent que normalment centralitzem la llengua al·lucinem en colors. Elia, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do la gent que ha vist el teu vídeo, i suposo que és que realment ens agrada trobar aquestes paraules, però en canvi les fem servir poc. Per què?
Trobo que el català central està més estès, en canvi els dialectes occidentals, sobretot, però també el balear i el rossellonès i l'alguerès i aquests que són com més fora de l'estàndard, han quedat molt marginats i no estan tan al coneixement de la gent.
I tu, justament, et proposes fer aquests vídeos i utilitzar les xarxes per fer això, no? Reivindicar aquestes variants dialectals, com la vostra, com la de Lleida.
Exacte.
Mm-hmm. Fa sí. Molt que en fas?
Doncs no gaire. Ho vaig pensar de fer fa uns mesos, arrel d'arribar a la universitat i trobar-me gent doncs, de tot arreu de Catalunya, i de trobar-me que tots es quedaven fascinats, no?, amb tot el lèxic que teníem i el poc que ho coneixien, i com els agradava, doncs vaig pensar que podia ser una bona opció utilitzar les xarxes per arribar a més gent, però tampoc m'esperava que tingués tanta bona rebuda.
Clar, és que en el fons són paraules que vosaltres, els que les feu servir, les teniu molt, molt, molt familiaritzades, però la resta no, i ens agrada també descobrir-les, com per exemple això que ens descobreixes tu.
Llavors, una amb la que he tingut més problemes perquè la gent no en té ni idea del que parlo és com aquest soroll que et fa molta tírria, es diu grivi, nosaltres li diem grivi, però és que no sé de cap paraula equivalent en orientals.
El grivi. Has trobat alguna paraula que nosaltres també fem servir aquí a la part més oriental, a la variant oriental, o no?
Doncs la veritat és que exactament equivalent no, i costa molt que t'entenguin. Vull dir, quan dic aquesta paraula, la majoria de la gent directament no m'entén.
Perquè clar, estàs parlant d'una sensació que té nom.
D'una sensació que té nom, però d'una sensació concretament a l'oïda, o sigui, dolenta a l'oïda.
Aquesta encara, perquè mira, parles d'una sensació pròpia, però n'hi ha una altra que també ens produeix certes confusions, com la que fa referència als embotits, i que realment de vegades és una mica un embolic.
Vale, i el sumum de l'assumpte, tu. els putos embotits. Aquí comença el drama. Això, que és la seva botifarra, és la nostra llangonissa. I els xorissos, tu. Això, el vostre xoriço, és el meu xoriço vermell. Vale, Ali, aleshores què és el teu xoriço? Doncs la vostra llonganissa.
La nostra llonganissa. És que és una mica complicat, eh? Perquè justament sí. Canviem a vegades el concepte de la paraula.
Sí, a mi m'ha passat de a Barcelona demanar un entrepà de chorizo i trobar-me el que jo no estava esperant o a l'inrevés.
Que...
I és realment molt confús.
Ja deia ara que ella reivindica aquestes paraules, que ha tingut 165.000 visualitzacions. No sé si han crescut, perquè això ja fa temps. Segurament ara més. Per tant, és un tema que interessa, que agrada a tothom, no?
Sí, sí, sí. Però menys a la joventut. Li agrada més a la gent adulta, això és el que he vist.
Ah, sí?
Perquè jo m'he trobat... sí. Els joves acostumen a fer més burla.
Ja. Són més cruels. Són més durs.
Sí.
Però tu estàs fent tercer de filologia i estàs dient que estem vivint la mort de la llengua. Ho veus així?
Jo crec que no estem a un punt de no retorn encara, per això ja ho han de dir els lingüistes. Però si no es fa un pas endavant i no hi ha més consciència lingüística, que trobo que ja està havent molta... informació ara mateix i molta estesa sobre el problema, però que hi ha d'haver consciència lingüística en un sentit molt més ampli i que tots hem de conscienciar-nos de que hem d'utilitzar el català i li hem de donar una oportunitat al català, perquè si tirem directament cap al castellà per evitar problemes, doncs aleshores sí que la llengua està condemnada.
Què faries tu exactament? És a dir, aniries de cara a una part pedagògica a les escoles? Ara deies, la gent jove no valora aquestes diferències, sinó que se'n burla una mica, en fa mofa, no? No sé, què creus que seria la manera més eficaç d'arribar a la gent més jove?
Jo crec que, a part de la bona tasca que estan fent a les tasques, tot aquest moviment de youtubers, tiktokers, la gent que tuiteja joves en català, que jo crec que això està fent molt bona tasca i està arribant a molta gent, a les escoles s'hauria de fer molta més atenció a la consciència lingüística i a les variants i a la riquesa de la llengua, perquè a mi, personalment, no m'havien parlat mai d'això i considero que és molt important i molta gent és més aviat el desconeixement d'aquesta consciència de lo que implica, no?, directament canviar de llengua. Aquest desconeixement fa que per comoditat directament o per evitar problemes directament doncs recorren al castellà sense cap tipus de sí, problema.
Sí. Ara ho has dit.
Més aviat això.
Ara ho has dit per comoditat, per sí. No haver de fer l'esforç i perquè a vegades et dona la sensació que potser no t'entendran amb la teva variant dialectal, però com tu deies, a través de les xarxes, gent com vosaltres esteu fent que paraules com aquesta, que tu dius que és la que més t'agrada, doncs això, ens agradin també a nosaltres.
Però la que li agrada a tothom, que hauria de ser universal, les popes. És a dir, els pits. Popes, és que popes sona molt maco! Ergo el verb de que un nen pope de la mare doncs és popa. O sigui, el nen mame de la mare, suposo que li dieu, doncs és popa. I que visca les popes. I n'hi ha per donar i vendre, però bueno, fins aquí, no? Un tastet.
Veus? Tu dius, n'hi ha per donar i per vendre, però és que realment popes és molt maco.
Sí, la veritat és que de tot el lèxic, en general, de totes les variants que he sentit, perquè m'agrada molt la dialectologia, aleshores m'informo bastant, és el que em sembla més maco i a tothom li agrada i de fet molta gent aquí de la carrera oriental o en general oriental que conec directament l'ha adoptat i diu popes.
És que potser és el que hauríem de fer, no? Una mica descentralitzar-nos i potser, per què no, doncs posar de moda alguna paraula que la tenim, que no la fem servir segons a on, doncs incloure-la com un nou lèxic dintre de la nostra parla. Les popes i popar, que el verb també hi és, popar, sí senyor, mamà és popar. Doncs ens ha agradat molt parlar amb tu i saber que des d'Artesa de Segre feu coses tan xules com aquesta, que és posar en valor les variants dialectals. Ens feu molta falta a les noves generacions, a aquestes noves generacions implicades, ens feu molta falta a tothom.
Moltes gràcies.
Adéu, Èlia, que vagi molt bé.
La primera pedra @racu.cat.
Ai, que que patirem avui, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Em vas dir riu avui, sí. Això m'ho vas dir ahir, sí. Perquè demà no podràs. Sí. Vam riure ahir, vam sí. riure una mica. Sí. Però clar, ara ja no.
No, les sectes t'agraden?
No gaire, la veritat.
Clar, és que ja no
m'inquieta molt.
Ja no anem bé. Tot i això, és la sèrie que des de fa ja algunes setmanes ocupa el top 5 de les més vistes de Netflix. Per tant, alguna cosa tindrà.
Segur.
No?
Sí, sí. A tu t'ha agradat?
T'haig de dir que va de més a menys. És una temporada de 8 capítols. És Devil in Ohio.
No ID. Cops couldn't get a statement.
Ja comença a inquietar, eh?
Sí. Per què? Perquè ens trobem a una noia adolescent, més o menys, no arribaríem als 18 anys, però que la troben perduda, que no saben absolutament res d'ella, ella tampoc no sap al principi massa bé ni d'on és, ni com es diu exacte, ni com és que l'han trobat allà. I la ingressen en un hospital i aleshores la psiquiatra que la té al començament es troba una mica amb la situació de que arriba un punt que aquesta noia, diguem-ne que ja li pot donar l'alta, però l'alta cap a on? No? Si encara és menor d'edat, no la deixarem pas sense cap mena. I ell el que fa és es disposa a acollir-la a casa seva. No es deixa, vull dir, es deixa veure bé. Està ben feta. El guió i la direcció és de la mateixa autora de la qual està basada el llibre, Devil in Ohio, que és la Daria Polatin. A veure, no s'ha de negar que, tot i que amb les teves reserves, el tema de la secta sí que té un cert atractiu o interès sempre per veure quin és, no, és a dir, el funcionament, la captació de la gent, exacte, i tot el que hi ha a partir d'aquí. És a dir, això també es veu.
Tota la part psicològica.
Sí, sobretot per veure la seva reacció quan arriba ella en un entorn normal, que és aquest el que es troba amb la família de la psiquiatra, i on veu que ella potser pot encaixar i pot deixar absolutament enrere el tema de la secta. El que passa que, clar, el plantejament de Després 15 minuts, doncs no és el que acaba passant.
No. Doncs mira...
Devil in Ohio, una temporada de 8 capítols, uns 3 quarts d'hora, 50 minuts cada un, a Netflix.
Doncs ja tenim sèrie.
Sí,
no he patit tant, per això t'he de dir. No sé si patiré mirant-la, però em sembla que...
Hi ha algun moment que sí. I fins i tot algun ensurt pots arribar a tenir en algun moment.
Doncs vinga,
vols
ja t'explicaré.
Vols fer algun encàrrec per la setmana que ve? Alguna sèrie?
No sé, l'hora que tu vulguis.
Després jo fa... Sí?
Sí.
Perquè no t'acabo no fent cas, oi?
Exacte, no em fas mai cas, o sigui que...
Va,
alguna vegada sí.
Sí. D'acord.
Doncs que tinguis bona setmana.
Igualment, que vagi bé.
Adéu. Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Molt bon dia, noi. Com m'agrada que posar la sintonia i
que aquesta sintonia ens fa moure a tots una mica,
ja
té un ritme així com a molt...
Perdona, ja són hores, també.
Sí. Sí, a més ara ja estem a la recta final del programa, que això feia temps que no ho deia, la recta final del programa.
Sí, m'agrada,
Veus?
Ser la recta final del programa.
Doncs sí, a més
recta
és que és
no
una...
Recta no sé si sou no d'allò, però
una mica tortes a vegades, però està molt bé, perquè acabem amb versions musicals, que és el que ens agrada a nosaltres.
Clar.
I avui en portem unes quantes.
Avui en porto 4,
Molt bé.
I n'hagués pogut portar més. Que passa que dius, no et passis.
Sempre són temes clàssics.
Sí.
I avui quin tema?
I avui és un tema...
A veure
si el reconeixem. Avui em sembla que et remourà.
Sí?
Et farà... Uala! Perquè...
Em farà retrocedir en el temps?
Sí, sempre. Ja saps que jo intento retrocedir.
Sí,
i a vegades em passo retrocedint. Què dic, on vas tan lluny? Però és que no ho puc evitar.
A veure,
Isabel. Primer et diré una mica, després ja posarem la primera. Avui porto una versió, d'una pel·lícula.
Ah,
et diré que la pel·lícula, no diré el nom de la pel·lícula, diré l'any, 86. I la primera versió fa així. Fem play, sisplau. Ja arriba, tranquils.
I sí que em fa recordar bastant enrere, perquè de 86 fa molts anys, eh?
No, què dius?
Abans d'ahir, clar.
Què et sembla?
Maquíssima.
Estem parlant, com no, de Take My Breath Away, del grup Berlín, versionada aquest cas per un noi que es diu Saint DX, que és compositor, cantant i productor francès, que és un que fa versions. Aquest tema és de l'any 86, de la gran pel·lícula Top Gun, de la Kelly McGillis i el meu amic Tom Cruise. Sí, sí, som amics. Sí, som amics. Ens vam conèixer, sobtaries, sabeu. M'encanta la pel·lícula, m'encanta que l'hagin tornat enguany el 2022, que van fer el Top Gun Maverick, i he pensat, dic, busquem versions d'aquesta cançó, que tothom...
Segur que n'hi ha moltíssimes.
Va guanyar, infinitat de premis. Vull dir, que què més? Vols que posem la segona?
Vinga.
Va, fem un canvi. Brutal, ja veuràs. Apa!
Riguis, riguis.
Riguis, sí que riem, sí, bastant a la primera pedra.
Està bé,
clar.
És un canvi de ritme.
És el Sublime Reggae Kings, ja els he portat alguna vegada. Al darrere d'aquest grup de versions així reggae hi ha el Jamie Lancaster, que fa versions en rotllo així chill out, així molt tranquil·lets per estar per casa. Jo he pensat, posem-la. No he pogut, o sigui, te'n porto quatre, però és que haguéssim pogut seguir, eh?
Sí,
haguéssim pogut fer una hora avui.
M'ho crec.
Sí.
Doncs va, la tercera, què? Canviarà
aquesta
molt,
sí, aquesta? Que m'agradarà veure la teva cara.
A veure.
Endavant. Anem bé, comença molt bé, perfecte. Sí, dius ella. Ara.
Això és una altra llengua.
Ui, sí.
A veure. És xinès?
Chi.
És el xino?
És xino.
Ah, mira, molt bé.
És cantonès, sí.
Ah, molt bé.
Sí. Una mica ni hao, que saps xino tu?
No.
Jo una mica. Sí? És a dir, ni hao, que vol dir hola i ni hao ma, hola com estàs?
Veus que bé.
Xie, que vol dir gràcies. Què et sembla?
Doncs em sembla una versió sorprenent per la llengua, perquè
sí,
és molt similar a l'original.
Molt, molt. És una cantant que es diu Sandy Lam, molt coneguda a casa seva, aquí no, que canta en cantonès, en mandarí, en anglès i en japonès, i el seu país, ja dic, és hiper mega coneguda. I m'ha fet molta gràcia, perquè primer que... Com he trobat el títol? Doncs m'he hagut d'escoltar gairebé totes les cançons, perquè clar, el títol està
en xinès.
I anava fent play. Ah, dic, aquesta, és aquesta.
És aquesta. Doncs sí, l'has trobat, l'has encertat.
L'he trobat. I acabarem amb la que ja saps que sempre m'agrada acabar amb la versió, que jo crec que és més versió, que espero que t'agradi i els oients també. I després et diré qui són. Fem play?
Va.
Doncs vinga, fem un canvi. Sí, són molt alegres, sí. M'ha agradat moltíssim. Es fan dir The Burger Project, que és un grup de covers grec.
The Burger Project,
sí, fa molta gràcia el nom.
Sí, és fàcil de recordar.
Sí, molt, si tens gana, encara més. I aquestes hores, potser, ara per esmorzar una hamburguesa, no sé.
No.
Més endavant,
no.
Eh?
S'ho seria si hem anat a córrer, però si no has anat a córrer, no t'has guanyat.
Jo avui no he anat a córrer.
Doncs no ens
hem guanyat. Bueno, sí, per venir aquí.
Ah, veus?
Sempre.
Feies tard.
Tu em dius vine, jo vinc.
Clar que sí.
Ràpid. Eh?
Ben fet.
Doncs et deixo amb el Burger Project. Què et sembla?
Em sembla fantàstic, una bona manera d'acabar el dia amb aquesta musiqueta.
Gràcies.
Que molt, Isabel. Doncs que acabes de passar un bon diumenge.
Igualment.
Adéu-siau a tothom.
Adéu. Never hesitating to become the fated one.
primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. Bon.